Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Vinga, va, que ja és dimarts 8 d'octubre, i per tant comença un nou dia. Per cert, que ha sigut una nit intensa de pluges, però aquest matí aniran marxant, tret d'alguns ruixats al Ripollès, a la Garrotxa i a l'Empordà a partir d'aquesta tarda. La resta del país farà sol, tot i que les temperatures seran més baixes. I avui comença formalment ja el curs polític a Catalunya. Tot i que ja fa dies que el donem per inaugurat, el debat de política general es considera com el tret de sortida oficial. I, per tant, aquest debat arrencarà aquesta tarda a les 4 i, per tant, començarà oficialment aquest curs polític.
Diputats i diputades, iniciem aquest període de sessions i el curs polític amb el debat sobre l'orientació política general.
Els anys anteriors, el debat de política general començarà amb la intervenció del president de la Generalitat, que marcarà les prioritats d'aquesta legislatura.
Que s'estructuren en tres grans paquets: la millora dels serveis públics, la lluita contra la desigualtat i la generació de prosperitat compartida.
I la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, que ara sentíem, explicava així alguns dels eixos del discurs del president. Salvador Illa defensarà el finançament singular i farà un anunci sobre habitatge. Són dues prioritats amb què buscarà mantenir el suport dels seus dos socis d'investidura pels nous pressupostos. Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. El president de la Generalitat ho voldrà deixar clar. La millora dels serveis públics és el gran repte del seu govern i, políticament parlant, fer realitat la hisenda pròpia. Mirant sobretot els comuns, es comprometrà amb mesures concretes en matèria d'habitatge i, buscant reformar el suport dels republicans, voldrà dissipar qualsevol dubte sobre el compliment de l'acord per aixecar un nou finançament per Catalunya, singular i vigilat i fiscalitzat per totes bandes. Salvador Illa no s'amagarà que els dos són els seus socis prioritaris, ara també pels pressupostos, però no deixarà d'oferir mà estesa amb la resta de grups, i enmig de l'escalada del conflicte al Pròxim Orient voldrà centrar part del seu discurs també amb la defensa de la pau i sumant-se a la solidaritat internacional, segons fonts de presidència. Des de Barcelona, Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Això pel que fa al govern. Pel que fa a l'oposició, Frederic Vincent, bon dia.
Hola, bon dia.
Haurem d'estar pendents de dues qüestions. La primera és mesurar com n'és de gran l'esquerda entre els partits independentistes.
I ho veurem de dues maneres. D'entrada, en les intervencions dels grups, a partir de demà, des del faristol del Parlament, però després les propostes de resolució, que recordem, són aquests textos on els partits plantegen canvis, plantegen mesures, però sovint es busca una reacció en els altres partits. És el cas d'Esquerra Republicana, que ja ha reconegut obertament que buscarà que Junts es mulli i es retrati, portant a votació qüestions com el finançament singular que els republicans han pactat amb el PSOE i que fins ara Junts ha criticat.
Si Junts per Catalunya decideix votar en contra d'aquestes propostes de país, ho haurà d'explicar Junts per Catalunya.
La proposta de resolució d'Esquerra Republicana la llegirem amb tota la bona intenció del món.
És el desafiament que llançava Marta Vilalta d'Esquerra i el que deia Jordi Turull de Junts en declaracions ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio. De moment, que sapiguem, els dos grups treballen per separat. A més, Esquerra i la CUP han anunciat propostes a favor del dret a l'autodeterminació.
I l'altre punt de què haurem d'estar pendents en aquest debat de política general és veure fins a quin punt el govern pot comptar amb els partits que van investir Salvador Illa. Des dels comuns, Joan Mena llançava un avís per navegants.
Serà el primer examen important del govern Illa per demostrar la seva voluntat transformadora.
I sobre el debat que comença avui i acabarà dijous, afegim-hi també el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Sara González.
La prova del cotó que demostra que el postprocés s'ha obert pas és que ja no hi haurà una majoria al Parlament reclamant un referèndum. Finançament singular i accés a l'habitatge protagonitzen el primer examen que ha d'afrontar el govern en minoria d'Illa. Veurem si el president és capaç de projectar que és possible una estabilitat de la mà d'una esquerra en convulsió i dels comuns. Però també els decibels de l'oposició de Junts, que haurà de fer equilibris entre fer d'ariet i no allunyar-se del carril central. No està clar què tindrà més focus, si la foto de qui suma o la picabaralla de qui no pot sumar.
I avui també ens acompanyarà, avui parlarem amb Xavier Vendrell, que és empresari i exdiputat d'Esquerra Republicana. De fet, ha sigut el pinyol d'Esquerra durant molt de temps. El seu paper va ser clau, per exemple, amb la creació de Junts pel Sí, i darrerament ha estat investigat, recordem, per la causa del tsunami i la suposada trama russa del procés. També té una causa pendent amb una requalificació d'uns terrenys, i ara és assessor del govern de Gustavo Petro a Colòmbia. Amb ell comentarem aquesta divisió dels independentistes que ara explicàvem, o la situació també interna dels republicans arran de la campanya B. També abordarem la topada entre Junts i el president manxec, el socialista Emiliano García Page, arran del finançament singular per Catalunya.
Sí, la seqüència de les últimes hores ha estat prou intensa. Arrenca divendres quan Emiliano García Page sortia de la Moncloa.
La riqueza de Catalunya no és de los catalanes, es de todos. Ningún territorio puede querer quedarse con todo lo que tiene de riqueza, entre otras cosas porque lo que tienen es consecuencia de la actividad de generaciones enteras de toda España.
Subratllem això, eh? La riquesa dels catalans, la riquesa de Catalunya, és de tots. Qui deia això és Emiliano García Page, socialista, president de Castella-La Manxa, i ahir en parlava, aquí al matí de Catalunya Ràdio, el secretari general de Junts, Jordi Turull.
Presidents de comunitats autònomes estan anant a Pedro Sánchez, estan fotent de volta i mig el que és Catalunya, i on és ell? Dient, reivindicant allò de dir, ei, a veure què dieu dels catalans. En García Page diu el que diu l'animalada aquella que està dient. On és el president de la Generalitat? No se'l sent.
La cosa es queda aquí. Doncs no, García Page tornava.
Algunos que se inventan la historia desde el complejo de superioridad malentendido y que no quieren tener más, sino tener más que los demás.
Complexa de superioritat, deia el president de Castella-La Manxa. Una cosa més, com sentíem, Jordi Turull demanava al president Illa que respongués a García Page, que insistim, també és socialista. El conseller de Presidència sí que ho va fer. Va lamentar que les paraules del president de Castella-La Manxa, deia, no contribuïssin a un bon debat.
El que demanen els ciutadans de Catalunya i els ciutadans de ben segur de Castella-La Manxa és que els nostres governants tinguin un to constructiu i positiu encaminat a donar solucions a com es financen els serveis públics.
És el que deia tot just ahir mateix el conseller Albert Dalmau.
Doncs benvinguts a aquest dimarts 8 d'octubre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bon preu i esclat us ofereix aquest espai.
Avui és dimarts 8 d'octubre, el dia comença amb una mica més de fresca, han baixat 2-3 graus les temperatures, sobretot a les comarques de l'interior. Les pluges ja s'han allunyat, tan sols aquesta tarda esperem algun ruixat al voltant del migdia entre el Ripollès, la Garrotxa i l'Empordà, poca cosa. Tot això amb un dia de sol, potser aquesta hora amb alguns bancs de boira que aniran marxant, i amb vent que s'anirà reforçant, sobretot a les comarques de Barcelona i de Tarragona, es podrien superar els 30-40 km per hora, i aquest vent farà que les temperatures aquí s'enfilin fins als 27 o 28 graus. En canvi, cap a l'interior, sí que farà més fresca, les màximes quedaran per sota dels 22 o 23.
Un bon producte en mans dels millors experts? A bon preu i esclat, els nostres carnissers, peixaters, xarcuters i fruiters et tallen i preparen els millors productes perquè puguis assaborir-los a casa teva.
Xobre.
Digues sí als frescos de qualitat i de proximitat. El territori en bones mans.
Bon preu i esclat.
Catalunya Ràdio.
Són les 8 i 7. Repassem les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i del matí de Catalunya Ràdio. Us avança aquest programa. El Departament de Salut té en marxa una prova pilot per analitzar les substàncies que es dispensen en clubs canàbics. Sílvia Solanes.
Al matí de Catalunya Ràdio us explicàvem ahir que els pacients adults atesos en centres públics de salut mental per trastorns relacionats amb aquesta substància han crescut un 25% en comparació amb el 2019. És el cas de l'Albert, que ens explicava això.
Sí, ho tinc bastant borrós, tot allò. Són unes setmanes que se'm barregen molt. Sí que tinc matisos, com dius, i va ser una experiència, home, desagradable, però de la qual he après molt. I per no cometre els errors del passat.
Doncs bé, per intentar evitar aquests trastorns, Salut posa en marxa ara aquesta prova pilot per detallar els components de les substàncies que hi ha als clubs canàbics.
Més detalls, Andreu Marino.
La composició del cànnabis és clau per poder valorar i prevenir les seves possibles afectacions sobre la salut mental. El projecte està coordinat per l'entitat RDR Lab, que de moment ha analitzat 150 mostres de 25 clubs diferents. Mireia Ambrós és responsable de la prova pilot.
Es diu que el cànnabis d'ara sol ser més psicoactiu, però no ho sabem realment. El que busca aquest projecte pilot és conèixer realment què està passant, què s'està dispensant en els clubs.
El projecte també inclou parlar amb usuaris dels clubs per saber quin tipus de substància demanen i quin coneixement tenen sobre allò que consumeixen. Andreu Merino, des de Barcelona, pel matí de Catalunya Ràdio.
I seguim parlant de cànnabis, perquè al matí de Catalunya Ràdio també es pot avançar que Salut ha format a 350 treballadors de clubs canàbics a l'objectiu de que sàpiguen identificar consum de risc per part dels usuaris.
Les formacions van començar el 2020 i l'objectiu és que els treballadors tinguin coneixement sobre les afectacions del cànnabis a la salut, entre altres possibles situacions de risc per la salut mental. El projecte també està liderat per la RDR Lab i Mireia Ambrós defensa la seva importància.
Són persones que fan vincle amb aquests socis i sòcies, amb el qual coneixen si algun soci es ratlla. Augmenta molt el consum si està sol en una cantonada fumant cada tarda. Detectar molt aquests consums que poden ser, que ens poden donar pistes que són consums més evasius d'un malestar o d'un problema.
Des del 2020, el departament ha contactat amb 400 clubs, ha pogut fer formacions i entregar materials informatius a 250 associacions, més de la meitat de la demarcació de Barcelona.
I a banda del debat de política general, l'agenda política del dia ve marcada especialment per altres temes. D'entrada, el govern aprovarà avui que ja no calgui demanar cita prèvia per fer tràmits administratius. Pol Foradada.
És una proposta que ja va aprovar el govern anterior d'Esquerra, però que l'actual executiu vol formalitzar i fer-ho amb categoria de llei. S'havia començat a fer a la seu central de la Generalitat, però ara es vol activar a tots els organismes i en un termini de 9 mesos.
I el programa estarà molt més mogut al Senat perquè avui s'havia de debatre una reforma que convalidava les penes dels membres d'ETA en presons franceses. El text es va aprovar al Congrés per unanimitat, però... Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Hola, bon dia.
El Partit Popular ara ho vol frenar dient que no era conscient d'aquest punt.
Sí, el PP farà valer avui la seva majoria al Senat i retirarà la votació de l'ordre del dia. Els populars volen guanyar una mica de temps, però saben que ja no hi ha marxa enrere per frenar la reforma, que el Congrés els va passar per alt i ara maleeixen l'error, però en culpen Sánchez per com es va tramitar. Borja Semper.
Esta jugarreta, esta trampa que ha hecho el gobierno, te cuelo por aquí una enmienda en esta ley que no tiene nada que ver. Es verdaderamente doloroso. Y por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo.
Però el govern espanyol nega cap trampa. Recorden que és la transposició d'una directiva europea i defensen la reforma. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
Que en el Congreso se votó por todos los grupos parlamentarios, por el PP, por Vox, y esa tramitación parlamentaria absolutamente pacífica ha continuado en el Senado, donde ni siquiera ha habido enmiendas a ese proyecto de ley.
La llei permetrà als presos d'ETA descomptar els anys que han complert a França. 7 presos, entre ells Chapote, podrien sortir en llibertat l'any que ve.
I el Senat no serà l'únic lloc on es tracti aquesta qüestió. Tota la pinta que la reforma legal en parlaran, de la reforma legal en parlaran a la Conferència Internacional sobre Víctimes del Terrorisme que començarà a Victòria.
I que organitzen Nacions Unides i el govern espanyol. L'Associació Espanyola de Víctimes del Terrorisme ahir ja va carregar contra aquesta reforma legal, assegurant que havien rebut garanties del govern espanyol. Això sí, que els etarres no podrien restar de la seva condemna a Espanya el temps que havien passat en presons franceses.
I també avui el Congrés començarà a tramitar la llei amb la qual es vol il·legalitzar la Fundació Francisco Franco.
Una proposta que arriba un any tard, però la idea és reformar la llei del dret d'associació perquè, a petició de la Fiscalia, es puguin dissoldre entitats que facin activitats d'apologia del franquisme.
I deixem enrere una matinada de més enfrontaments al Pròxim Orient. Hezbollah assegura haver tocat la principal base d'intel·ligència militar israeliana a prop de Tel Aviv. Frederic.
Sí, s'han activat les sirenes antiaèries pel llançament d'un míssil també per part dels rebels al Iemen. Per tant, atac per partida doble, però el primer ministre Benjamin Netanyahu continua amb la seva escalada dialèctica, promet que continuarà combatent Hamas a Hezbollah i Hamas a Gaza, ara, i Hezbollah al Líban.
Estem canviant la realitat de la seguretat a la nostra regió, pel bé dels nostres fills, pel bé del nostre futur, per garantir que el que va passar el 7 d'octubre no torni a passar, mai més, i Israel serà aquí per a l'eternitat.
I l'endemà de l'aniversari de la matança de Hamas, curiosament, els principals retrets que arriben al govern israelià són interns. En declaracions a Catalunya Nit, l'exregidor a Jerusalem per un partit pacifista, Meir Margalit, es resigna i descriu com a fracàs del sionisme la pròpia història de l'Israel modern.
El lugar más inseguro que hay hoy para un judío es el Estado de Israel. Esto refleja el gran fracaso del movimiento sionista. Si el sionismo se propuso generar un refugio para el judío para que no vuelva a vivir los holocaustos, bueno, ha fracasado.
Tot això mentre avui els diaris encara recorden la matança de Hamas, de la qual ahir va fer un any. La corresponsal de Catalunya Ràdio ha parlat amb una de les supervivents de l'atac al Festival de Música. Jerusalem, Roser Oliver.
La Lina, de 38 anys, és una de les supervivents del Festival de Música Nova. Allà, els combatents de Hamas hi van assassinar 383 persones i en van segrestar 44. La Lina es va amagar en un refugi antiaeri a tocar de la carretera juntament amb 3 persones més, però els milicians no van trigar a aparèixer. Els van disparar i els van llançar 2 granades. Miraculosament, la Lina, ferida de bala i amb les cames cremades, va ser l'única que no va morir i va sentir que no estava sola.
Vaig tancar els ulls i vaig sentir que hi havia una altra ànima de dona dins del refugi. Vaig sentir que era una ànima viva. I 20 dies després del 7 d'octubre, el dia 27, vaig saber que estava embarassada i que tindria una filla. Ella va sobreviure amb mi.
Avui bressola la seva filla de 3 mesos i mig. Des de Jerusalem, Roser Oliver Olivella, pel matí de Catalunya Ràdio.
I mentrestant, Joe Biden diu per enèsima vegada que treballarà per aconseguir un alto el foc a Gaza. El cap de la diplomàcia comunitària esmena la plana l'actitud de la Unió Europea. Brussel·les, Jordi Baró.
Davant de l'Eurocambra, Estrasburg, amb assistència d'un grup de familiars d'hostatges de Hamas a la tribuna, Josep Borrell ha volgut denunciar falta de perspectiva política per resoldre el conflicte.
La tragèdia és que Europa està profundament ausente d'este conflicte, probablement debido a que estamos los estados miembros, que son los que dictan la política exterior, profundament divididos. Y no percibimos de igual manera el horror de lo que ocurre en Gaza o en el West Bank.
Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
És un quart de nou del matí. I avui també us expliquem que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid tindrà sobre la taula el recurs de Pedro Sánchez a través de l'advocacia de l'Estat, que ha presentat contra el jutge que investiga la seva dona, Juan Carlos Peinado.
Entén que ha prevaricat en la investigació contra la seva dona, Begoña Gómez, una causa que ara ja sabem que continuarà, però limitada. L'Audiència de Madrid ha rebutjat arxivar la causa, tal com demanava la defensa, però sí que en deixa fora el rescat d'Air Europa.
Anem cap a Madrid, Dani Sáenz de Aja.
L'Audiència ordena a Juan Carlos Peinado deixar fora de la investigació la suposada intervenció de Begoña Gómez en el rescat Air Europa i li diu que es centre en fets amb una mínima base objectiva. Es refereix a les adjudicacions, a l'empresari Juan Carlos Barrabés i a la feina de Gómez a la Universitat Complutense. La resposta de l'Audiència arriba una setmana tard perquè el jutjat no va enviar tota la documentació. Finalment, dona la raó a la Fiscalia i a la defensa en la seua petició d'acotar la investigació, malgrat que desestima arxivar la causa com volia l'advocat de Gómez. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
I dos titulars més de suposats casos de corrupció. El primer, la Fiscalia Anticorrupció recorrerà l'absolució de Francisco Camps.
L'Audiència Nacional no va condemnar l'expresident valencià per la trama Gürtel, però El País explica avui que el Ministeri Públic portarà al Suprem la petició que rectifiqui.
I el segon, un dels empresaris implicats en el cas Coldo ha estat detingut.
Es tracta de Víctor Aldama, que es considera que tenia informació privilegiada dels contractes del Ministeri de Foment que estan sent investigats en aquest cas. Ara l'han detingut amb una desena de dues de persones més per suposat frau a Hisenda de més de 182 milions d'euros.
Sobre aquesta decisió del cas Coldo, el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, Ana Pardo de Vera.
El conseguidor de la trama Coldo, Víctor de Aldama, ha sido arrestado por otra supuesta trama criminal. La experiencia es un grado también para los corruptos, sean empresarios, políticos o funcionarios. Y está claro que quien mete la mano en la caja por un lado, la meterá por el otro. No existen los casos aislados, ni mucho menos. Lo que existe es una administración que debería empezar a repensarse los agujeros por donde le entran las mafias y los mafiosos que pagamos todos, y muy caros.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Ana Pardo de Vera. I un altre punt destacat de l'agenda del dia. El Congrés dels Diputats vota avui la reducció de la taxa d'alcoholèmia. Marc Jurado.
Sí, a menys de la meitat del nivell actual, el nou límit de 0,2 grams per litre a la sang pràcticament no permetrà beure gens. Segons la Direcció General de Trànsit, no ho baixaran fins a 0,0 per deixar un marge d'error.
I també avui tornen a escena l'ampliació de l'aeroport del Prat, Berta Torrades.
Sí, perquè avui la Comissió Tècnica reprèn l'activitat per tenir a punt a principis de l'any que ve les propostes i recomanacions sobre com s'hauria de fer aquesta ampliació de l'aeroport del Prat. És, recordem-ho, una de les prioritats del nou govern de Salvador Illa, que insisteix una vegada més que es pot fer respectant la normativa mediambiental.
L'economia és connexió. No hi ha una economia que no estigui connectada. Ferroviàriament, viàriament, aeroportuàriament, el meu govern també assumeix el compromís de fer-ho amb els màxims estàndards de rigor i de preservació del medi ambient.
I dels avions als trens, perquè quan fa una setmana del pla alternatiu pel tall de Vilavia entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, els usuaris i els alcaldes dels municipis afectats continuen denunciant retards. Tarragona, Manel Sastre.
Daniel Pi, de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, i Adrià Allo, de Dignitat a les Vies, reclamen accions urgents.
Molts retards. Hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada.
afectada i, per tant, tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme.
No ens podem permetre les nostres vides que traços com els que estem vivint aquesta setmana, que en molts casos superen els 30 minuts.
El director de Rodalies, Antonio Carmona, ja treballa per reajustar el sistema.
Com afinar, com ajustar certes mesures per millorar l'oferta ferroviària i seguir amb un millor índex de puntualitat a les línies que circulen desviades via baix.
A Reus demanen també busos bonificats directes a Barcelona si no se solucionen els retards. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara sobre mobilitat, alerta amb això perquè els transportistes podrien complicar i molt la campanya de Nadal. Han anunciat 7 jornades de vaga.
Els sindicats han convocat aturades de transportistes que començaran el 28 d'octubre i continuaran amb 3 jornades més, coincidint amb la campanya del Black Friday. També en faran 2 més, al voltant del Pont de la Puríssima i una altra el 23 de desembre. Reclamen la jubilació anticipada dels transportistes. José Vegas, que és de Comissions Obreres, alerta que això inclou també els conductors que ara fan servei a Renfe.
No hay ninguna excepción, más allá de que, obviamente, estamos hablando de transporte de viajeros y nos tendremos que someter a los servicios mínimos que nos diste la administración, pero en principio están llamados a la huelga y esperamos que los trabajadores y trabajadoras la secunden.
Doncs haurem d'estar atents a aquestes 7 jornades de vaga, sobretot quan s'acosti la campanya de Nadal. I una altra protesta. Atenció, perquè els estudiants convoquen una vaga aquest divendres per exigir més detalls sobre el nou model de selectivitat.
L'ha convocat en concret a tot l'estat el sindicat d'estudiants pels alumnes d'ESO, batxillerat i formació professional. Protesten pel nou model de selectivitat i demanen que es publiquin els models d'exàmens de la nova prova. Diuen que si no es fan públics els canvis i les novetats, ni ells ni els professors es podran preparar correctament pels exàmens del mes de juny.
I alerta amb això també perquè algú ha arrencat la placa que recordava el lloc on va ser detingut Lluís Companys, a la zona del Loira francès.
La placa la va instal·lar la Generalitat l'any 2010 i aquest dissabte ja no hi era. Segons explica La Vanguardia, ho van veure dos catalans que estaven de viatge a la zona i que en van informar la Comissió de la Dignitat. L'Ajuntament no en sabia res, però s'aposta per un acte vandàlic que tindria, això sí, connotacions polítiques.
I també és notícia de les últimes hores, Josep Lluís Trapero valida l'ús del gas pebre que van fer servir els Mossos contra els manifestants independentistes el dia de la visita fugaç de Carles Puigdemont a Barcelona.
El director general de la policia defensa l'actuació dels agents per impedir l'accés descontrolat dels manifestants al parc de la Ciutadella el dia que el Parlament es feia el ple per investir Salvador Illa. Trapero assegura que va ser el mitjà menys lesiu per afrontar les accions que qualifica de violentes dels manifestants, ho diu en una carta enviada a l'ANC.
I afegim sobre això el comentari de Jordi Mir.
La justificació de l'utilització de gas pebre el dia en què es volia detenir Carles Puigdemont genera malestar i indignació en sectors que no accepten aquesta pràctica. Les paraules que han transcendit de Josep Lluís Trapero, director general de la policia, justifiquen el comportament que van tenir els Mossos aquell dia. Durant els anys del procés, nous sectors de la societat s'han incorporat a la mobilització social. Això els ha posat en contacte amb respostes policials que no estaven acostumats a patir i que potser ni coneixien. Les pràctiques que es duen a terme quan l'operatiu policial queda desbordat són fortament criticades. Es mobilitzi qui es mobilitzi, convindria preparar operatius que no es facin recórrer al gas pebre o altres pràctiques contundents.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de l'expert en moviments socials, Jordi Mir. I més de la meitat dels espanyols, un 57%, creu que hi ha massa immigrants.
I el 75% els associa a conceptes negatius. Ho diu una enquesta feta pel diari El País, que també mostra com els enquestats pensen que hi ha un 30% d'estrangers, que és el doble del que hi ha realment.
I doncs, precisament avui, Comissions Obreres presenta un informe que demostra que les persones migrants són claus pel mercat laboral del país.
Sí, posaran sobre la taula dades que justament desmunten la idea que les persones migrants treuen la feina als nascuts aquí. Com, per exemple, que les persones d'origen estranger de mitjana guanyen 8.600 euros menys l'any que els nascuts a Espanya i que també pateixen més atur. Segons el sindicat, el 60% dels treballadors del sector de l'hostaleria són persones nascudes fora d'Espanya. Unes dades que, per l'economista Montserrat Guillén, constaten precisament que sense les persones migrants faltaria mà d'obra.
Veient que moltes de les empreses que estan contractant estrangers estan cobrint llocs que no poden cobrir amb les persones locals, que les persones locals veuen unes condicions de treball que no els interessen, potser tenen una sobrequalificació i el que acaba passant és que aquesta de població activa ens dona aquesta radiografia.
I el Parlament Europeu mou la primera fitxa en l'ús del català als plens. La presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, ha encarregat un nou estudi sobre les conseqüències econòmiques, logístiques i polítiques de la mesura. Brussel·les, Jordi Baró.
Metsola atén finalment la petició del govern espanyol i fa un primer pas per estudiar l'ús del català als plens de l'Eurocambra, junt amb el de l'euskera i el gallec. L'executiu de Pedro Sánchez li havia reclamat fins a 3 vegades els últims 2 anys, la darrera fa 15 dies. Ara la presidenta del Parlament Europeu accepta tramitar-ho. No hi ha encara decisió. S'avaluarà primer l'impacte econòmic de la mesura i se n'encarregarà un grup de treball del qual en formen part 5 vicepresidents, entre els quals l'eurodiputat Javi López del PSC i Esteban González Pons del PP. D'aquí n'haurà de sortir una proposta que celebrarà el conjunt de la mesa, que l'haurà de votar. Fons del Parlament Europeu calculen que tot sigui qüestió de mesos, amb una primera reunió formal del grup encarregat del dossier al desembre. Des de Brussel·les, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I Rosa Peral reclama a Netflix 30 milions com a indemnització per la sèrie que recrea la seva vida al voltant del conegut com el crim de la Guàrdia Urbana.
L'exagent, condemnada a 25 anys de presó, acusa la productora de vulnerar el seu dret a la intimitat i el de la seva filla a la sèrie El Cuerpo en Llamas. Les defenses de Peral demanen 26 milions i mig d'euros per la seva filla i gairebé 3 per ella. La demanda assegura que la sèrie va molt més enllà dels fets provats a la sentència.
I parlem ara dels germans Roca. Obriran un restaurant a Escòcia a finals d'octubre, Marta Viana.
Sí, hi haurà, de fet, 2 menús, el de dinar per 71 amb 50 euros i el del sopar per 113 amb 50. Tot plegat ho han anunciat a la ponència que han fet a la Fira de Sant Sebastià Gastronòmica, on hi ha hagut una destacada presència dels millors xefs catalans.
Enviat especial a Sant Sebastià, Òscar Callau.
Joan Roca ha deixat caure la bomba just quan acabava la seva ponència dedicada a explicar com els 3 germans Roca porten els fogons al Rebost i al paisatge de Girona. A finals d'aquest mes obren un restaurant Speyside a les Highlands d'Escòcia, en col·laboració amb els seus socis de la destil·leria de whisky de Malta, Macallan.
Ens van demanar doncs, que els ajudéssim a muntar un restaurant allà, a la destil·leria. Es dirà Time Spirit, Macallan, celler de Can Roca, i és un lloc molt inspirador, també per nosaltres, amb la idea doncs, de fer cuina amb producte d'allà, amb les nostres tècniques i els conceptes que han desenvolupat el celler.
Des de Sant Sebastià, Òscar Callau, per al Matí de Catalunya Ràdio. I de Sant Sebastià anem fins a Sitges, on s'ha donat un nou premi honorífic.
S'ha donat a la protagonista de Malsona, Elm Street. Al festival també s'ha presentat El mal invisible, la nova sèrie de 3CAT, un thriller que vol ser el substitut de Nit i dia i que s'estrenarà el primer semestre de l'any vinent amb David Verdaguer i Àngela Cervantes com a protagonistes.
Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
La sèrie es diu El mal invisible i Verdaguer és un mosso d'esquadra que investiga un assassí en sèrie d'indigents a la Barcelona del confinament, inspirat en un cas real. I l'actor reaccionava així en declaracions a Catalunya Ràdio a aquest nou registre que ha hagut d'afrontar.
Està molt bé ja fer de català trist i ja està, s'ha acabat. Ara faig de català imbècil. Perfecte. Gràcies a tots. Gràcies, Catalunya.
El premi honorífic ha estat per a Heather Langenkamp, que interpretava la primera víctima de Freddy Krueger, a qui es va haver d'enfrontar en 2 pel·lícules més de la saga. I entre els títols de competició destaquen la profunda A Different Man, la sarcàstica Bodegón con Fantasmas i la colpidora canina Night Beach. Des de Sitges, Marc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I de seguida ampliarem també els esports, Robert Prat.
Don Andrés Iniesta s'acomiada del futbol en un acte a Barcelona previst a les 12 del migdia, que podreu seguir pel canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio. I Johan Nesken, jugador del Barça a la dècada dels 70 i molt estimat pels culers, mor als 73 anys.
Vuit i 27. Però abans farem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. Rodalies acumulen fins a 1 hora de retard als trens de l'R15 afectats per les obres al túnel de Roda de Barà. A l'R13 de Lleida circula amb 40 minuts de demora i no arribarà a Barcelona fins passades les 9. I també circulen més plens del que és habitual als trens de l'R2 Sud a causa d'una incidència, un tren de primera hora que ha obligat a redistribuir el passatge.
I pel que fa a les carreteres, Sèrie Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora.
C-17 de Canovelles a l'Ametlla del Vallès, sentit Vic per un accident B23 de Molins d'Arei a la Diagonal i Autovia 2 de Pallejà, Cornellà.
I punts taronja?
9 quilòmetres, C58 de Terrassa, Sant Quirze, C32 de Gavà, Sant Boi, C31 de Viladecans al Prat i les rondes de Barcelona.
A CaixaBank estem compromesos amb l'impuls del talent i l'esforç en l'esport. Per això donem suport a l'únic equip local que participa en l'America's Cup de Barcelona, en la històrica primera edició de la categoria femenina i en la categoria juvenil. CaixaBank, patrocinador oficial del Sail Team Barcelona.
I ara més notícies amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera continua baix.
El consum per família segueix per sota del nivell prepandèmia. Segons explica avui El Periódico, la despesa mitjana per família els primers 6 mesos d'aquest any ha estat gairebé 3 punts inferiors al 2019, si es descompten l'efecte de la inflació. Segons els experts, l'envelliment de la població seria un dels factors que contribuirien a explicar aquesta tendència.
Valor d'oxigen.
Del Suprem a les comunitats de veïns que estiguin en conflicte amb pisos turístics. El tribunal ha dictat dues sentències en què declara que les comunitats de propietaris poden prohibir l'activitat de lloguers turístics si així ho aprova una majoria de 3/5 parts. L'alt tribunal creu que les decisions amb majoria reforçada de les juntes de propietaris són proporcionades per frenar els lloguers de vacances i afavorir l'accés a l'habitatge.
I 69.000.
Són els infants catalans que podran participar de la campanya Fas 6 anys, tria un llibre. Entre el 15 d'octubre i el 30 de novembre, els nens i nenes que aquest any facin o hagin fet 6 anys rebran a casa seva una targeta que els convidarà a la llibreria més propera i que podran bescanviar pel llibre infantil que més els agradi. Fins ara, fins a 510 llibreries s'han adherit a la campanya, incloent-hi també llibreries independents i grans cadenes. És una xifra superior a la de l'edició de l'any passat.
10 segons i arribarem al punt de 8:45 del matí.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir dilluns l'Enigmàrius feia: en dona un pedal i en pot tenir l'aigua. I la resposta era gas. Calia associar l'accelerador, que dona gas, amb l'aigua amb gas. Avui dimarts, un Enigmàrius molt relaxat. Partit o professional de costums relaxats. De 7 lletres. Partit o professional de costums relaxats. 7 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un 10:15 del matí.
Sobre el paper, tot m'està bé, però Estabanell està millor. Perquè és la companyia que t'ofereix tots els serveis connectats de la teva llar, facilitant-te la vida i l'estalvi. Llum, fibra, mòbil, plaques solars, alarmes... Truca al 900-828-494 o entra a estabanell.com. Estabanell, per un aquí millor.
Si trobo lloc per aparcar quan reparteixo, he de deixar un piano i ascensor i a sobre m'obren el portal la primera, és un bon dia. I si a més l'acabo amb el nou Berlingo, és un dia perfecte.
Vine als Pro Days de Citroën. Descobreix la nova gamma de vehicles comercials tèrmics i elèctrics i gaudeix de condicions especials fins al 20 d'octubre. Citroën. Consulta citroen.es.
Fruta leche Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 €. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'11, pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el Benviure. Cupó diari de l'11. Et toca Benviure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Aprofita ara la festa d'ofertes d'Amazon Prime. Amb 2 dies d'ofertes increïbles en electrònica, llar, cuina i molt més, et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime és del 8 al 9 d'octubre, només per a clients d'Amazon Prime. Subscriu-te a Prime ara i descobreix les millors ofertes.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8:33, de seguida als esports, però abans obrim l'aparador de recomanacions del matí de Catalunya Ràdio. Comencem parlant de teatre. perquè l'Enric Cambray no para i després d'exaurir entrades amb Hamlet, ara torna al Maldà amb Les dones sàvies. Ens presenta l'obra ell mateix pel matí de Catalunya Ràdio.
Hola, sóc l'Enric Cambray i us convido a veure Les dones sàvies al Maldà Teatre, una comèdia de Molière interpretada per el Ricard Ferrer i per mi mateix, una comèdia molt esbojarrada, on riureu moltíssim, on fem crítica dels pedants d'avui dia, que potser podrien ser els tertulians dels mitjans de comunicació i on també posem en valor la llengua catalana. I és la nostra sisena temporada i ens agradaria molt que ens acompanyéssiu.
Teniu temps de veure-la fins al 3 de novembre, però correu perquè també queden molt poques entrades. I encara sobre teatre. Conversa entre Wajdi Mouawad i el director també Oriol Brogi, autor de l'autor d'incendis i el director teatral català, avui a 8:15 del vespre al CCB dins la Bienal del Pensament del CCB. No us ho podeu perdre. I seguim amb una estrena. Això és We Will Dance Again, que s'acaba d'estrenar a Movistar Plus i és un reportatge sobre l'atac terrorista de Hamas a Israel. Ens ho explica el col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Toni García Ramon.
Un duríssim documental produït per la BBC sobre l'atac de Hamas contra els assistents a un festival de música electrònica a prop de Tel Aviv, que va acabar amb gairebé 400 morts, centenars de ferits i 40 persones segrestades. Una peça composada amb metratge de telèfons mòbils dels assistents, imatges de càmeres de seguretat i el propi diari visual dels terroristes de Hamas, que deixarà glaçat a l'espectador. We Will Dance Again, a Movistar Plus.
I si sou més de La nit sense ficció...
La mina ha sorprendido con su inesperado y cruel zarpazo.
Avui sobre la tragèdia de la mina de Fígols, l'accident més greu que hi ha hagut mai a una mina de l'estat espanyol. Ens ho explica en David Bassa, director del Departament de Documentals del 3CAT.
Sí, Ricard, el documental d'aquest vespre és d'aquells que fan justícia històrica, perquè la tragèdia de Fígols, la més greu de la mineria moderna, va ser un clar exemple de la manera de fer del franquisme. 30 morts, però cap investigació seriosa, sinó tot el contrari. El franquisme va acusar els miners de negligència i va indultar els responsables de la mina. Un autèntic despropòsit que aquest vespre, 50 anys després, al Sense Ficció, desmuntarem punt per punt.
I encara una recomanació literària, un llibre avui, Caps de serp, de Patrick Radden Keefe. Ens ho recomana la Carlota Freixanet.
Qualsevol llibre de Patrick Radden Keefe seria notícia, però quan a més en fa un que parla del tràfic de persones de Chinatown, doncs aquesta vegada ho serà i més. No deixeu de llegir Caps de serp perquè és una grandíssima investigació sobre com arriben els immigrants il·legals a Chinatown des de la Xina, passant per llocs on segur que no us hauríeu imaginat mai que passaríem.
El cuir, que el cuir ve del Nova Mar, mira Déu. A l'estimació de la massa amb el més gens, no es podia comparar ningú.
El que sentiu és Carles Reixac valorant la figura de Neskens, un dels jugadors més estimats de la història del Barça, que ens ha deixat als 73 anys.
Va jugar al Barça 5 temporades a la dècada dels 70, es va acomiadar entre llàgrimes des de la plaça Sant Jaume amb el títol de la Recopa de Basilea el 79. No, Neskens sí, a la plaça de Sant Jaume, la marxa de Neskens, ja anunciada per l'arribada de Simonsen, va qüestionar fins i tot la presidència de Josep Lluís Núñez. Neskens va destacar per la seva entrega al camp, com explica el Charlie Reixac, són declaracions al tot costa.
Però és que no em diu que el públic agradava, perquè era d'aquests que dona la sensació, i era veritat, que no es deixava mai ni un esforç a la caseta, saps? Vull sortir, anava a 200 per hora, i escolta, s'entregava al màxim, i a més hi el peu, el cap, el que feia falta.
Neskens va formar part de la selecció dels Països Baixos, la coneguda com Taronja Mecànica, que va perdre dues finals consecutives del Mundial, la del 74 i la del 78.
I avui s'acomiada.
Don Andrés
Iniesta, així el va batejar el mestre Puyol.
A les 12 del migdia, des de Barcelona, posa punt final a la seva trajectòria com a jugador. Aquest cèlebre Don Andrés, empat a 1 al camp del Chelsea a l'últim minut, donava al Barça la classificació per la Champions de Roma, que acabaria guanyant. Don Andrés Iniesta, ja més aquesta matinada, un vídeo a les xarxes socials com a comiat, on hi surten els seus entrenadors del Bosque, Van Gaal, Guardiola i Luis Enrique.
¿Sabes lo que refleja para mí? Refleja lo que sentíamos cuando éramos niños en la calle y que tu madre acaba llamándote ya de noche, que no ves ni el balón. ¡Sube, sube! Eso es Andrés Iniesta, que tiene 40 años y todavía con la duda de si sigue o no sigo, si sigo o no sigo.
Roda premsa d'Iniesta, prevista en principi per les 12 del migdia, ha d'anunciar també el seu futur. La podreu seguir al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
I no hi ha data prevista pel retorn del Barça a l'estadi.
Des del club treballen en tornar abans que s'acabi l'any, tot i que reconeixen que el ritme d'aquests mesos marcarà la data concreta de la tornada. Podria ser en el segon tram de la temporada cap al febrer. D'entrada hi haurà 45.000 seients disponibles pels socis, ja que 17.000 més s'explotaran comercialment.
I comença la Champions femenina.
Primers partits, entre els que destaca el Chelsea-Madrid. El Barça femení viatja avui a Manchester per debutar-hi demà al camp del City. Avui també debut del Granollers a la Lliga Europea d'handbol a la pista del Górnik Zabrze de Polònia.
I ara afegim-hi el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. Avui es retira Iniesta del futbol amb 40 anys i 38 títols i ho faran un gran acte a Barcelona. I cada vegada que acomiadem o que es retira un jugador del gran Barça de Guardiola, em fa pensar en Messi i en el fet que 3 anys després l'última imatge de Messi al Barça encara sigui aquella on surt eixugant-se les llàgrimes amb un mocador de paper. Costa d'entendre que després d'aquests 3 anys com a club no s'hagi trobat la manera de resoldre el trist comiat que ha tingut el millor jugador de la història. Es diu que s'espera a tenir el Camp Nou acabat per fer-li un bon homenatge, però això ja seria el 2026. Algun dia ens hauran d'explicar el que va passar en aquella reunió en un despatx de Barcelona entre Joan Laporta i Jorge Messi, el pare, perquè allò és el que fa que avui encara els culers no hagin pogut acomiadar-se de Leo Messi.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols saber tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i les webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 900 41 0041 i 912 320 320.
Renfe, el teu tren.
I ara què diuen els altres? Maiol Roger, Joel Díaz, Gerard Jubany. Hola!
Els altres parlen de casos de substitució d'un gos. Ahir, el diari de Jorge, el programa de Telecinco que presenta Jorge Javier Vázquez, va abordar aquest gos. Ai, aquest
Isabel,
caso.
Llevó una tarde a su perro al peluquero y está convencida de que le dieron el cambiazo por otro. Hasta ha encargado pruebas genéticas para demostrarlo. Que pase Isabel.
Ja, el Jorge Javier ja presenta un programa, un cas que és dramàtic, rient, però en tot cas tenim això. Una senyora que porta el seu gos Tucker a la perruqueria i creu que n'hi han tornat un altre. Què fas si et passa això? Doncs ho denuncies.
Primer truques, escolta, us heu equivocat.
Sí, escolta.
No, perquè vas, la gent no és tan dolenta, no?
Però no et fan cas. Ja. I llavors la senyora se'n va a la Guàrdia Civil. Falta que la Guàrdia Civil se't prengui seriosament.
Ja. Tu creus que te ha cambiado el perro.
Sí.
Pero lo crees de tal manera que incluso has denunciado.
Sí, he denunciado y...
¿Dónde has ido?
Al juzgado, porque fui
a la Guardia Civil.
Fui a la Guardia Civil.
¿Te tomaron en serio?
No.
¿No te tomaron en serio?
No. No. Yo le dije, es que tenemos amigos que tienen perritos, que Tucker juega muchísimo con ellos, corren, y a mí me dicen mis amigos incluso, es que Tucker ya no corre, ya no juega. Y es que no corre. Y me contestaron.
¿Y la Guardia Civil qué te decía?
Pues me dijo que se estaría haciendo mayor.
És un altre gos i diu, s'ha fet gran.
Senyora, vaja bé por ahí, no? Però la Isabel està convençuda que aquell gos que li han donat no és el seu. Ella ho nota perquè arriben a casa i entre els dos no hi ha feeling.
Yo llego a casa con el perrito, se pone en mitad del salón y estaba el perro como yo, alucinando.
Como dos desconocidos.
Dos desconocidos, pero el Tucker jamás se sentaba en mitad del salón.
Doncs hi ha aquest gos desconegut, seu al mig del saló i ella ja sap per això que no és el seu gos. No?
Sí,
després
sí.
Arriba el moment de creuar la propietària del gos amb la perruquera.
Ah, sí? Cara a cara.
Una senyora
amb
males puces.
Que te traigo aquí porque eres una sinvergüenza. Y que lo sepa todo, Torrevieja. Que lo sepa todo, Torrevieja.
¿De qué vas?
¿Qué te dije por teléfono?
Que tengo vecinos.
¿Qué te dije por teléfono?
Me está viendo mucha gente.
Exactamente.
Me está viendo mucha gente que me conoce.
Devuélveme el perro porque si no te van a conocer en todas las televisiones. Cuando oíste lo del chip,
a ver, sí, sí.
Le metiste una leche al teléfono y me colgaste.
Eso está prohibido.
¿Por qué no
claro,
me llamaste?
Dije, esta mujer está loca.
No, ¿por qué no me llamaste?
Pero porque está de psiquiátrico.
No.
Hola. Sí, la perruquera nega la major, eh? Vull dir, no sap ni qui és la senyora, vull dir, no sé què m'està dient. I això que, segons la propietària, el gos havia sigut molt carinyós amb la perruquera.
Lo que te dije por teléfono, le has cortado el pelo de tal forma que me dices una ratita y te dije, ¿pero qué le has hecho a mi perro? Eso, no te preocupes, si eso crece, eso crece. Me estuviste contando que Tucker se te había agarrado al brazo y que había empezado Tucker ahí, dale que te pego al brazo, y que menudo como te dejó el brazo.
Aquest dalt que te pego poden ser dues coses, o que va començar a arrossegar, a mossegar, o una altra cosa.
Una altra cosa, sí.
Les dues es discuteixen amb en Jorge Javier tirant el foc tant com pot, però al final no hi ha acord i la cosa acaba amb un presumpte intercanvi de gossos no resolt i la propietària denunciada.
Bueno, esto se ha acabado ya. Ya no hay nada más que hablar.
Pero vamos a seguirlo mucho, sí, ¿eh? Mira, por aquí, no, para que no tengáis que coincidir, te lo pongo más fácil. Sí. Pero vamos a estar pendientes.
No, no, yo no tengo que estar pendiente de nada.
Porque estamos... y tú, ven, Isabel, lo siento, ¿eh?
Y ya está.
Es dir que ahir vaig parlar amb Jorge Javier, precisament, perquè va explicar que havien passat aquest episodi i estava entusiasmadíssim amb l'episodi.
És que és un, cas que s'ha de seguir.
Sí, sí. Què més diuen els altres, Mayol?
Doncs els altres s'equivoquen. Perquè el Congrés va aprovar per unanimitat una llei que, entre d'altres, permet que els etarres que ja han complert pena fora d'Espanya... Els membres d'ETA que ja han complert pena fora d'Espanya els hi comptin els anys de presó. Això ha comptat amb els vots de Partit Popular i Vox i se n'han adonat ara, tard, que n'havien votat a favor. I per què? Atenció a les excuses del popular Borja Sémper.
Tengo la amarga sensación de que el proceso legislativo en España está prácticamente adulterado.
I què ha fet el PSOE per adulterar el procés legislatiu? Els hi ha posat alguna cosa al gin tònic dels diputats? Està adulterat com si fos una lliga espanyola a favor del Madrid. Què ha passat?
Que tot este sujeto a artimañas, a subterfugios, a te cuelo por aquí una enmienda...
Ah, els hi han colat una esmena. Per aquells que no estigueu familiaritzats en com funciona una llei, tu presentes un text i pots presentar esmenes. És a dir, en aquest punt afegim aquesta esmena. Ah, diu que els membres d'ETA, perdó, hagin de fer tot això. Això és una esmena. I què ha passat? Doncs que no se l'han llegit i això que defineixen com a...
Esta jugarreta... Esta trampa que ha hecho el gobierno...
El que és la seva desídia o fer el vago. El govern diu que no és una esmena estranya, que senzillament és una directiva europea que s'ha traslladat com a tal. I atenció, que el PP diu que, bueno, que la directiva europea sí que se l'ha llegit.
La directiva europea no se contemplava en los aspectos que han sido modificados. Probablemente esto también ha influido en el... En el error o en la victoria del engaño.
I que quasi se li escapa això de dir error. Borja Sémper, que si cometés un crim o es canviés el gos amb algú altre, diríem que Sémper saludava, acaba escudant-se en allò de mal de muchos consuelo de tontos.
¿Y qué es lo que ha sucedido? Pues es un error generalizado en el que han incurrido por unanimidad todo el Congreso de los Diputados.
No, por unanimidad no, perquè Bildu, per exemple, suposo que hi haurà votat a favor per una certa convicció. També tenim les excuses de Vox.
La verdad es que nosotros estamos estudiando ese texto, ¿eh? No, pero tenemos dudas, tenemos dudas.
Ara l'estudien, no abans de votar-lo, ara que és el moment. És que hem de tenir en compte que no és un text fàcil.
Ustedes se leen esos artículos, verán, es que es imposible que a la primera nadie saque la idea de que esto va a ser así.
Clar, una vegada no es pot, però és que aquest senyor que parla... Se l'ha llegit tres vegades.
De verdad, léanse el artículo. Si ustedes sacan, yo me lo he leído tres veces y, bueno, claro que yo soy un lego en materia de derecho, pero seguro que ustedes, que son mucho más astutos que yo, pueden ver. Pero es que es muy difícil.
Quan diu que és lego en matèria de dret, no és que sigui un home fet a peces, sinó que, senzillament, no en té la més remota idea. I una espera que una persona que ha d'escriure les lleis tingui alguna noció jurídica. S'ha d'admetre, això sí, que Vox, hores més tard, per via d'un altre portaveu, es va disculpar.
Trasladamos nuestras más sentidas y sinceras disculpas por este error que asumimos.
O, com diria el seu referent...
Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
Molt bé, i a la xarxa, Joel, què més diuen? Va...
Doncs mira, les xarxes no són només un modus vivendi per la gent jove, Ricard. Això és un mite. Hi ha gent gran que també hi ha trobat el seu espai. Per exemple, he descobert que les joguines trencades del malaguanyat Sálvame tenen una mena de programa a internet on segueixen fent les seves coses. Efectivament, estic parlant d'aquell autèntic Dream Team, d'aquells Avengers de la caspa que formaven la Belén Esteban, Matamoros, Patiño, Sandoval, Lozano, Chelo i la resta d'aquella gent que va molt sovint al lavabo però mai no sents que es tirin de la cadena. El programa, per dir-li d'alguna manera, es diu Ni que fuéramos...
Es diu així, es pot seguir per YouTube i per Twitch, i la veritat és que en quant a format no han arriscat gaire, aposten pel que sempre els ha funcionat, que és persones completament trencades amortitzant la seva pròpia decadència. Aquí, per exemple, teniu aquest emotiu moment en què Belén Esteban explica que té 8 germanes, però a mi no em surten els comptes.
Está toda España preguntando quién son tus 8 hermanas.
A veure.
No quiero poner en una escala a nadie.
Vale.
Todos van. Mi amiga Mariví.
Una.
Mi amiga Tina.
Dos.
Mi amiga Paloma.
Tres.
Mi amiga María Patiño.
Cuatro.
Mi amiga Gemma López.
Sí.
Mi Raúl Prieto.
Sí.
Mi David Valdepera.
Set.
Mi Diego. Mi bueno. Adrián.
No.
Mi Oscar. Y sobre todo una mujer que tiene 81 años.
Aquesta
Esa
mare,
señora
crec.
Se llama Carmen Menéndez Sánchez. Y sobre todo Miguel Marcos Martín. ¿Por qué él no está conmigo?
Miguel Marcos Martín es una persona, son
Eso
tres.
Se llama,
es el seu marit, pero ella lo conta como allá. En inglès, love. En fi, i ara aquí teniu la Patiño demostrant en aquest mateix programa per què a Cou suspenia llatí. I després una escena deliciosa amb Matamoros corregint-li el tema del llatí a la Patiño i Belén Esteban parlant amb la Siri. És com un quadro de Velázquez i espero que ho gaudiu.
Ese dinero nunca me llegó. Ángel Cristo Dixi. Mi madre me contó que cuando era un bebé me ponía Orfidal en el biberón.
Orfidal
Ángel
en el...
Cristo.
Caramba.
Dixi.
Espera.
Dixi. D-I-X-I-T.
Dixi.
Dixi. Dixi, no. D-I-X-I-T.
¿Qué
dices?
Esto es.
Ahora es la Belén Esteban parlando con la Siri.
Ah, bueno, y a mí me lo ha puesto el teléfono en inglés.
Pues ya ni pregúntaselo.
¿En qué año sale a la venta el medicamento Orfidal?
Però perdona.
I ara també teniu la Maria Patiño fent un elogi de la patata que ni els irlandesos el 1850.
Aquí hay una persona que siembra la patata, una persona que recoge la patata...
¿Puedes mirar a tu cámara?
Y después está la persona que transporta la patata. Cada patata, cada patata tiene una historia y por eso yo antes de nada beso a mi patata.
Molt bé, i ara, per acabar, teniu a Kiko Matamoros, als seus 68 anys i 50 d'ells dedicats en cos i ànima a la cocaïna, dit per ell mateix això, explicant que, ojo, s'està plantejant ara tenir fills.
O sea, has puesto un calendario. Antes de determinada edad quiero ser padre.
Hombre, nosotros tenemos claro que tampoco puedo esperar mucho. Te quiero decir que de aquí a un par de años es el límite, ¿no? Ya si paso de ahí... Tampoco me gustaría porque no quiero que mi hijo me vea arrastrándome.
Em sembla que és una mica massa tard per això, Kiko Matamoros.
Us parla l'home del temps.
I avui l'home del temps és Eloi Cordomí. Què tal? Bon dia, Eloi. Com estàs?
Bon dia, Ricard.
Marça la pluja, però arriba el vent.
Sí, aquesta tarda s'enforteix el vent, el aniran notant sobretot al sud de Catalunya, i aquest vent, com que és un vent de ponent, pot fer disparar les temperatures encara en aquests sectors, comarques de Barcelona, de Tarragona, encara es pot arribar fins als 27-28 graus a la costa, i a la resta estem notant, sobretot a les comarques de l'interior, que ha refrescat avui, i durant el dia també es mantindrà les temperatures més baixes, malgrat que avui en general farà sol. És veritat que a aquesta hora hi ha bancs de núvols baixos, boires a molts llocs, però en general també creiem que aniran marxant. I estem pendents també de l'arribada demà dimecres de les restes de l'huracà Kirk, ja convertit en una depressió post-tropical. Farà, doncs, que tinguem algunes pluges
però
concentrades
aquesta nit,
al
aquesta
Pirineu.
Nit s'ha caigut una bona trompada d'aigua. Això té a veure amb això? Encara no.
No
això
era previ.
Això era previ.
Això era un front convencional.
El pica-pica previ, molt bé.
Exacte. Mm. El que passa que aquest front que passa d'aquesta nit serà més actiu que no pas la borrasca que...
Ja.
Vaja, aquesta depressió post-tropical que ens arribarà demà. I llavors el que tindrem demà serà unes pluges al Pirineu, allà sí que poden ser abundants, i es reforçarà el vent a tot arreu. Cops de 40-50 km per hora, no seran coses extraordinàries.
Home, 40-50, el vent ja... El so però, sí. No se sent, diguéssim. El...
Exacte. A les ciutats, a 40-50 km per hora, és un vent ja molest i que pot provocar, doncs, algun ensurt. Així que precaució amb el vent, que sobretot demà a la tarda es torna a reforçar, i a més del que tindrem avui també.
Perfecte, Eloi, gràcies. Pel que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. Segons informa Rodalies, els trens de l'R2 Sud circulen amb retard a causa de congestió ferroviària. A l'R13, el tren provinent de Lleida segueix acumulant retards i no arribarà a Barcelona fins a les 9:20, gairebé 3 quarts d'hora més tard del previst. I també hi ha demores d'entre 10 i 15 minuts als AVEs, ABLOS i IRIOS de Madrid cap a Barcelona.
I pel que fa a les carreteres, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia, doncs. A la C55 us trobareu aturades entre Sant
Vicenç de Castellet i Monistrol de Montserrat per anar a Castellbell i al Vilà, on hi ha hagut una topada afectant també la carretera C58 i, a banda, congestió B23 de Molins de Rei a la Diagonal, A2 de Pallejà, Cornellà, C32 de Gavà, Sant Boi, C31 de Viladecans al Prat i les rondes de Barcelona, la de Dalt, de Via Júlia a Cornellà i la ronda litoral del Nus de la Trinitat a la Barceloneta, tots dos trams sentit Llobregat.
Quan d'aquí a 2 minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio, avui amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Montserrat Nebrera i Verònica Fumanal. Aquest dimarts 8 d'octubre, en què les mirades se centren en les conseqüències que acabarà tenint la causa contra Begoña Gómez, la dona del president espanyol.
A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país.
I ens preguntarem, continua Pedro Sánchez confiant, com deia ara, en la justícia, ara que l'Audiència Nacional ha avalat que se segueixi investigant la seva dona? O que la investigació continuï, però de forma limitada, és una bona o una mala notícia per Begoña Gómez? I encara més preguntes. Ha tingut Gómez alguna cosa a veure amb els 23 milions de contractes públics que es van portar l'empresari Juan Carlos Barrabés? I per què la Universitat Complutense ha posat punt i final en el màster de la dona de Sánchez? És cert que només tenia 4 inscrits, tal com diu la universitat, o en tenia 50, tal com defensa ella? Tot plegat tindrà alguna conseqüència política? En pocs minuts ho comentarem amb Vicenç Sánchez, Anna Grau, Montserrat Ebrera i Verònica Fumanal.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Al Centre Comercial Gran Jonquera ens fem encara més grans. Arriben marques molt esperades com Zara, Adidas, Stradivarius, JD, Bershka, Mango i moltes més. Per fi ho podem dir. Obrim la nova part el 10 d'octubre. Descobreix un nou Gran Jonquera. Ara més gran que mai.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual amb les millors marques.
Ara trepitja fort i no et perdis la setmana de les bambes a Wala. Sí, aquesta setmana 20% de descompte extra en una gran selecció de bambes com Adidas, Muni, Converse.
Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Tens problemes amb la teva caldera? Escull Chafotó i el seu servei tècnic oficial Casa Jové. Fins a 10 anys de garantia. Gaudeix de calderes eficients i el millor servei de postvenda. Visita'ns a casajové.com o truca'ns al 93 25 24 000.
A principis dels 70 vam llançar la primera targeta de crèdit al nostre país i el primer compte per a dones. Ja als 90 i començaments del nou segle, les empreses creixien a l'exterior i ho van fer amb elles. El 2017, amb la nostra app, vam assolir el lideratge internacional en banca mòbil. I un any després, ens vam comprometre a canalitzar 300.000 milions d'euros cap a finançament sostenible fins a 2025. Ho vam fer llavors i ens ho tornem a preguntar avui. Quin banc necessita el món ara? BBVA. Avancem?
Lleig. Molt lleig.
No t'agrada el preu de la llum? No en compris més.
Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
El dijous 10 d'octubre, Barcelona il·luminarà el món. Vine a la platja del Bogatell a les 9 del vespre i viu en directe l'espectacle que convertirà Barcelona en un far al món. Una festa de llum, música i art oberta a tothom per donar la benvinguda a la final de la Copa Amèrica. No t'ho perdis. Més informació a barcelona.cat/regatacultural. Ajuntament de Barcelona.
Tota la setmana que somio que em crida el meu cap al despatx. I quan hi entro, s'ha convertit en un centaure d'aquells. Meitat home, meitat cavall. Una cosa estranyíssima. Però ni em mira, només mira un Excel. Buit.
Alguns híbrids et treuen la son. D'altres et fan complir somnis. Nou Seat León. Estrena'l també amb versions híbrides i amb 10 anys de garantia. Tant nostre, tant Seat.
Julieta, molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
Musca, bon dia.
Bon dia.
Laura Escanes, molt bon dia.
Bon dia.
Aida Domènech, bon dia.
Hola, bon dia.
Alba Paul, bon dia.
Bones.
Úrsula Corbero, molt bon dia.
Bon dia.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
Horari nou, eh?
Sí que era més d'hora aquesta temporada, sí.
Us agrada aquest nou horari?
Cada migdia a les 12.
Mira, Roger, jo penso que és molt bona hora per parlar del món dels famosos, no trobeu?
Que no surti d'aquí. La crònica social del país.
A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio ens acompanyen des de la distància l'assessora política Verònica Fumanal i el periodista Vicent Sánchez i de cos present la periodista Ana Grau i la professora en dret constitucional a la Universitat Internacional de Catalunya, Montserrat Nebrera.
I de què hem parlat fins ara fora la tertúlia,
doncs,
Pol?
Doncs hem estat amb l'Anna aquí al vestíbul parlant del debat de política general que m'ha definit com si fos un partit de beisbol. Que si te l'empasses tot és droga molt dura, però que si veus les millors escenes està bastant bé.
Ah, sí?
Sí, sí. De fet, els debats parlamentaris s'assemblen això al
beisbol. Però no creus que ara és una època més avorrideta? Parlamentàriament, dic. Ho dic perquè abans almenys hi havia més vidilla. Tu estaves allà, trobaves allà els independentistes de cara...
Què vols que et digui?
Home, per ella sí que era millor.
Tenia més vidilla.
Bueno, no sé què dir-te.
No sé què dir-te.
L'Aragonès
allà sol...
No, jo aquesta tarda hi aniré, però hi aniré.
Ah, sí, aniràs?
Hi aniré a la llotja de convidats, amb una tranquil·litat, allò, mirar-m'ho...
I l'endemà també hi aniràs? I el dijous també, no?
El millor sí, el millor no. Bueno, també... Com sabeu, es pot seguir pel canal Parlament.
Sí.
I jo aconsello a la gent, malgrat el que acabem de dir, que se'ls miri, perquè, clar, com que els debats de política general, evidentment, els mitjans de comunicació te pongues como te pongues, o els aboques sencers, o els has de resumir, jo aconsello a la gent que se'ls miri, que faci l'experiment de tragar-se els íntegres i s'aprenen moltes coses.
Doncs si ho fan, que ens truquin el dijous a veure com estan. Bé, ara entrarem en tertúlia i també conversarem amb Xavier Vendrell, que ens acompanya ja a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Xavier, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Però abans, deixa'm parlar d'un tema que hem conegut avui, que hem explicat al matí de Catalunya Ràdio. Segur que recordareu el gag de la Virgen del Rocío de l'Està passant a TV3. Anem a escoltar-lo.
Llevo 200 años.
Sí.
200! Ni 10 ni 8, 200 años. Sí. Sin poder echar un palma como Dios manda.
Ai, Déu meu, no sé què dir per no cagar-la.
Doncs bé, la justícia ha determinat que no és cap ofensa i que està emparat per la llibertat d'expressió en un programa d'entreteniment desvinculat de la pràctica religiosa. Toni Soler, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Com
bon
estàs? Tothom. Com estàs?
Llevant-me.
Veure, era...
Et sap greu, però no tinc el mateix horari que tu.
Ja. Era esperable això, Toni, però és veritat que en aquell moment, o sigui, la FECAC, que era la Federació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya, el president de la Junta d'Andalusia, és a dir, tothom va començar a posar en el centre de la polèmica aquell gag. No sé com recordes, com ho has dit
tothom, tot plegat. Tothom, no. Vull dir, va ser la FECAC i la Junta d'Andalusia. Bueno, però bueno, a mi això em va... Em va molestar molt que la gent religiosa més o menys es queixés o debatés o qüestionés, fins aquí molt bé, però l'utilització política que se'n va fer sí que em va fer molta ràbia, perquè en fi, s'abusa molt d'aquestes coses, per desgràcia. Jo ho vaig viure, a més em sabia greu per